italiana que es titula La Quimera.
Signore, sta sognando.
Està nominada a la Palma d'Or al Festival de Cannes. En dibuixos i en català s'estrena Guardiana de Dracs, dirigida per un català, Salvador Simó, ambientada en l'univers de les llegendes Dracs i Bruixots. També Hate Songs, del català Alejo Levis, que tracta el conflicte armat a Ruanda, amb Àlex Brendemühl com a protagonista. Explica la història d'una emissora de ràdio que als anys 90 va transmetre missatges d'odi que van ajudar a fer esclatar el genocidi ruandès. I mentrestant, avui es presenta la segona jornada del BCN Film Fest, que va arrencar ahir als Verdi de Barcelona, un festival per on passaran noms com ara Meg Ryan, Vincent Pérez o Richard Linklater, director de la meravellosa Boyhood o de la trilogia d'Abans de l'Alba. Ahir un dels plats forts va ser la nova pel·lícula de Dani de la Orden, i era la Maria Cusó.
Una imponent catifa vermella va cobrir ahir el carrer Verdi de Barcelona, que durant unes hores va estar tallat al trànsit per acollir els convidats a la inauguració de la 8a edició del BCN Film Fest. Entre ells, l'equip de Casa en Flames, la nova pel·lícula de Dani de la Orden, que canvia de registre per explicar amb humor i cruesa la història d'una família i les seves fissures. Amb un repartiment de luxe encapçalat per Emma Vilarassau, Enric Auqué i Maria Rodríguez Soto, la pel·lícula narra el cap de setmana que comparteix una família a la casa d'estiuets de l'Empordà després de mesos sense veure's. Però en lloc de ser uns dies plàcids, el retrobament farà saltar literalment espurnes. Emma Vilarassau explica a Barracú que els protagonistes no saben estimar-se bé.
I lluita per lo seu, lluita com pot, molt malament, ho fa fatal. També ho fan fatal els fills, també ho fa fatal l'ex. Crec que és la gràcia de la pel·li, que tots ho fan molt malament. Però tots fan molta tendresa, és que te'ls enduries a tots a casa, perquè els entens a tots al final.
Avui també es presentarà al festival la producció catalana Escanya Pobres.
A tot això, una altra de les pel·lícules destacades de la segona jornada d'aquest BCN Film Fest serà la que explica la història de l'Ocomia. La dirigeix el Quique Maillo i porta per títol, no podia ser d'una altra manera, Disco Ibiza, L'Ocomia.
Favor, necesito ritmo.
Soy Xavi Font, el líder de todo esto.
Manejamos unas normas muy estrictas.
Són una part de l'equip de la pel·lícula, Jaime Lorente. Al capdavant desfilarà aquest vespre per la catifa vermella dels cinemes Verdi de Barcelona. Més coses, el director de terror M. Night Shyamalan ha presentat el primer tràiler de la seva nova pel·lícula.
Ladies and gentlemen, put your hands together.
És un thriller sobre un home que assisteix a un concert amb la seva filla en un estadi ple de gom a gom. Quan va al lavabo s'adona que la policia té envoltat l'edifici i que el concert és una trampa per trobar un assassí en sèrie, que resulta que és el mateix protagonista interpretat per Josh Hartnett. Oh, quantes ganes amb aquest guió. S'estrena el 9 d'agost. I a tot això, per cert, Netflix es dispara en nombre de subscriptors. Ara que fa un any que la plataforma va començar a restringir els comptes compartits, la política ha estat molt productiva. Durant aquest any, Netflix ha guanyat gairebé 9 milions i mig de clients. Actualment en té 270 milions a tot el món. Resta dels esports amb Repsol. El Barça ja té data per tornar al Camp Nou. Segons publica Mundo Deportivo, diumenge 15 de desembre. Ja s'hi podran cabir 63.000 persones, el 60% del total. Al final seran el 2026. Encara que en Barça la UEFA ha multat el club amb 32.000 euros pels incidents al camp del PSG, on van encendre bengales i van ocasionar desperfectes. Més coses. El Liverpool, eliminat de l'Europa League, als quarts de final, va guanyar 0-1 al camp de l'Atalanta, però no va ser suficient per capgirar el 0-3 de l'anada. Les semifinals les disputaran, per una banda, la Roma i el Bayer Leverkusen, i per l'altra, l'Atalanta i el Benfica. I en tennis, avui comencen els quarts de final del trofeu Conte de Godó. Per primer cop a 35 anys, no hi prendrà part cap tennista nascut a Espanya, després que hi eliminessin Roberto Bautista, Alejandro Davidovich i Roberto Carballés, Albert Bassas.
Amb la baixa de Carlos Alcaraz i l'eliminació prematura de Rafa Nadal, la representació espanyola al torneig havia quedat molt debilitada i l'eliminació ahir dels últims tres que quedaven han deixat el torneig barceloní sense cap tenista de l'estat. La jornada avui comença a 1:15 amb el partit entre el britànic Norri i l'argentí Echeverri. A continuació serà torn per Casper Ruud, que es veurà les cares amb l'italià Arnaldi. I tot seguit, però no abans de les 4, un altre dels grans candidats al títol, el grec Stefanos Tsitsipas, s'enfrontarà al també argentí Díaz Acosta.
M'espero una batalla tan dura com la d'avui. Carballés ha corregut molt i s'ha mogut molt bé. Serà un partit en què hauré d'estar molt concentrat perquè sé el nivell de tennis que té el meu pròxim rival. He d'estar preparat, he de ser molt consistent i estar disposat a donar-ho tot.
La jornada es tancarà amb el duel del serbi Lajovic i el francès Fils, que hi va donar la sorpresa, eliminant l'australià de Vinyor, butxí de Rafa Nadal a segona ronda.
I en bàsquet bàsquet aquest diumenge a la Penya celebra el 30è aniversari de la Copa d'Europa que va aconseguir a Tel Aviv contra l'Olympiacos. A 2:15 del migdia, la Penya s'enfronta al bàsquet Girona, al pavelló olímpic de Badalona, amb una samarreta commemorativa que recordarà a la que va lluir en aquella fita a Israel quan l'equip l'entrenava Zeljko Obradovic. Quins records d'aquell partit a Tel Aviv i d'aquell triomf del Joventut de Badalona. Tot plegat a les portes d'un cap de setmana farcit d'esports, no només marcat pel Real Madrid-Barça de futbol, sinó també per l'anada de les semifinals de la Champions femenina entre el Barça i el Chelsea a Montjuïc. Per no perdre'n res, ho repassem tot com cada divendres a Esport i Tele amb l'Albert Pedrol.
Futbol de primera, demà a les 2:00 PM, Girona-Cádiz, per DAZN la Liga, i diumenge a les 9:00 PM, Real Madrid-Barça, per Movistar la Liga TV. A segona, diumenge a les 2:00 PM, Espanyol-Andorra, per la Liga TV Hypermotion. A la Champions femenina, demà a 2:15, anada de les semifinals, Barça-Chelsea, per Vamos i per RAC1. Anglaterra, semifinals de la Copa, demà a 6:45, Manchester City-Chelsea, per DAZN 1, i diumenge a 4:45, Coventry-Manchester United, per DAZN 2. A la CB, demà a les 6:00, Baxi Manresa, Mora Banca, Andorra, per Movistar Deportes 3, i a 8:45, Barça UCAM Múrcia, per Movistar Deportes, i diumenge, el Joventut Girona el fan per Movistar Deportes 2. I en motor, Gran Premi de la Xina de Fórmula 1, diumenge a les 9:00 AM, la cursa, per DAZN Fórmula 1.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oi tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc. Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros. I un cordó de regal. Vine i aconsegueix les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
I el trànsit. Comprem el seu cotxe.cat us ofereix aquest espai.
Matí, una vegada més complicat, perquè ja ens estan dient que en determinades zones de la xarxa viària catalana hi ha problemes, com per exemple a l'autopista del Maresme. Anem cap al RAC a comptar cotxes, com cada matí. Carla Buigas, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, perquè un accident a la C32 a l'Ella al Maresme provoca a hores d'ara 5 quilòmetres d'aturades en sentit Barcelona. Sí que és cert que ja s'han reobert tots els carrils de la calçada després d'haver-hi només un en funcionament, que ha arribat a provocar fins a 10 quilòmetres de congestió. Ara ja s'està normalitzant, s'espera que la situació es normalitzi, però insistim, molta paciència. També pel que fa a la resta de la xarxa bàsica metropolitana, a la P7 hi ha retenció a Barberà del Vallès en sentit nord fins a Santa Perpètua, a la C58, només lentitud a l'arribada de Barcelona pel nus de la Trinitat, i al Llobregat a aquesta hora la circulació ja està fluida i del tot normalitzada. Les rondes sí que hi ha situació complicada a la ronda litoral, amb 6 quilòmetres d'aturades en sentit sud des de Sant Adrià, i a la de dalt hi ha lentitud en el tram de Sarrià en els dos sentits, però sí que més fluidesa del que és habitual. És tot des del RAC, bon dia.
Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de lavabos, però tranquils, no és escatològic. Avui no. Parlem de lavabos perquè un home de Lincoln, a Anglaterra, ha fet un sorprenent descobriment arqueològic mentre netejava el de casa seva. Sabeu que la seva parella estava enfadada amb ell i li va demanar que anés a fer aquesta tasca domèstica, que estarem d'acord que és el més desagradable de fer en una casa. L'home hi va accedir i mentre fregava el vàter va aixecar una tapa de fusta. La seva sorpresa va ser que a sota hi va haver una pedra amb la cara d'un dimoni esculpida. Desconcertat per aquesta sorprenent troballa, l'home va penjar-ne una foto al Facebook on preguntava als usuaris què podria ser. La consulta va prendre tanta volada que va arribar alguns historiadors de la zona i, segons els experts, es tracta d'una gàrgola del segle XIV que formava part de l'antic sistema de drenatge d'aigua de la catedral del municipi. No és la primera ni l'última cara de gàrgola que hi haurà en un bany, però segurament poques tindran tant de valor històric.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
Hola, Julio. Encara falten setmanes per mudar-nos al camp, però et volíem preguntar sobre les assegurances i l'alarma, que així ens quedem més tranquils. Una abraçada, gràcies.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Ara, les assegurances MyBox i l'alarma, 3 anys sense pujades de preu. CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Més informació a caixabank.cat.
món a RAC1 amb Jordi Basté.
Són les 9 i 10.
FIAC Assegurances t'ofereix el perquè de tot plegat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
Hola, Glòria Serra, bon dia.
Bon dia, bona hora a tots, estimats.
Ser director de La Vanguardia, bon dia.
Molt bon dia.
Hola, què tal, Cris Puig?
Bon dia.
Hola, Ernest Folk, bon dia.
Bon dia, amb una petició. Aquest núvol que amenaça el dia de Sant Jordi, si us plau, bufeu una mica i me'l traieu.
No, perdona, perdona, la Mònica ja ha dit avui amenaça? Que ha canviat ja, eh?
Sí, però sí, la tarda...
Bueno, la tarda,
la
sí,
tarda,
però bueno, tot canvia.
Marques, així. No, vull dir, jo el que vull dir és, estem anant bé o esteu... La Mònica ho està fent molt bé, però sí, acabeu-m'ho de recar.
Acabeu-m'ho de recar, d'acord.
Una cosa, la Mònica, Matilde, és que aquesta tensió informativa que ens doneu cada matí amb el party de Sant Jordi des de fa 7 dies, jo no ho puc suportar.
És insuportable, realment insuportable. Mira, canvia, però això demostrem la dificultat de ser meteoròleg. Aviam, saludem Jordi Bosch. Hola, Jordi, bonjour.
Bonjour, què tal?
On ets?
Estic a... estic a Mèxic ara mateix.
Què dius ara?
A la República... Sí, i tant, sí.
Però no al carrer Mèxic, eh? A Mèxic, Mèxic, eh?
No, no, estic a Mèxic, a veure, ho diré del... No, vaig arribar ahir, estic a prop de Cancún, a la Ribera Maia, perquè he vingut a un festival i uns premis que es donen el dissabte,
que són
els premis Platino,
sí.
I he vingut aquí i, escolta, fa un aixafogó aquí.
Quina pena fas. T'has banyat ja o no? Sí. Vas amb banyador o no? Ja te l'has posat, vull dir.
Bé, atès a l'hora de què és aquí, no entro en detalls de com vaig.
Jordi, van batre el rècord històric de calor ahir a Ciutat de Mèxic, amb gairebé 35 graus.
Sí, que per fi va ploure. Sí. És una ciutat que té un núvol permanent. És una ciutat increïble, perquè quan arribes amb avió estàs minuts i minuts i minuts passant per sobre de la ciutat. I té una contaminació extraordinària. Ahir van celebrar que per primer cop en molts mesos els hi va ploure.
Mira...
Noi, i mira, jo era per allà al mig.
Aquí ho
deixo. Però vaja, aquí ho deixo, sí, eh? Però vaja, encantat de compartir, perquè la meva vinculació amb l'actualitat és tan recent que era a una sala d'espera de l'aeroport de Barajas i se'n va seure al cantó en Plàcido Domingo amb el seu fill mirant el partit del Madrid amb el Manchester City, i és clar, es va acostar un senyor i li va dir: "Senyor Domingo, si marca el Madrid no seria mucha il·lusió que no es cantara el gol." I jo vaig dir: "Hòstia, he de marxar d'aquí immediatament, no?" Tu imagina't que tinc que suportar en Plàcido Domingo cantant un gol del Madrid que no es va produir, perquè va empatar el City i després va passar la dels penals. Però vaig dir: "Mala hòstia, sí que començo malament aquest viatge, tu."
Per cert, última hora, fa una estona us dèiem que a les comarques de Lleida pràcticament ja s'havia resolt del tot el problema que ha deixat incomunicats alguns pobles durant un parell de dies. Doncs bé, ara el problema és el Ripollès. Tant Telefònica com el Consell Comarcal confirmen que hi ha una avaria a la xarxa mòbil de Movistar, que afecta també la fibra òptica de Movistar, d'Orange i Vodafone, a tota la comarca, excepte la vall de Camprodon. Telefònica explica que els tècnics ja hi estan treballant des de primera hora per solucionar-ho l'abans possible. Què ha passat? Robatori de cable. Que és una cosa que està passant cada dia més. Robatori de cable, que si tant amb el tema de la xarxa de fibra òptica com també amb el que és el sistema de trens, efectivament. En fi, Déu-n'hi-do. És un tema aquest interessant, eh? el del robatori de cable. Anem al millor diàleg de la setmana. El dia que ens acompanyarà el doctor Manel Balcells, que li té unes ganes, en positiu, de parlar amb ell. És com anar al metge. Faré una consulta de metge avui per molta gent. Per molta gent, perquè estan passant coses aquí.
La tosseta, eh?
La tosseta.
Tu fa un mes, eh?
Tu fa un mes?
Aquesta tos hiperreactiva, que es diu. Jo estic fatal. Mira, i a mi se m'afecta el coll. Fa un mes que estic.
Un mes, eh?
Un mes, amb
aquesta tos. Jo 15 dies porto, 18 dies, concretament.
Bueno.
I és molt desagradable, perquè... Mira, i saps qui m'ha enviat un missatge ara? Fliparà, Jordi Juan. M'ha enviat un missatge... Com la Susana Cuadrado, avui cita, que jo sóc dels que porto, que li vaig dir: "Susana, dic, aviam si hi ha algun metge..."
És que va sortir el tema de com va venir ella l'altre dia a Tartu.
Sí, li vaig dir: "Hosti, és que tinc aquesta tos, hi ha gent de la redacció que també la té, i tal, què està passant i tal, i ha fet un reportatge avui." Doncs he rebut un missatge fa una poca estona del Carlos Alsina. Diguem-me que li passa exactament el mateix que ha llegit La Vanguardia també aquest matí, i que, o sigui, ja som una mena de cofradia d'afectats per la
tos.
Per la tos irritable, es diu aquesta tos. Que és una tos que no te l'acabes de treure, que genera una mica de fonia, que et fa molta picor al coll.
I un ofec que costa recuperar-te.
Un ofec que costa molt recuperar-te, que la nit és molt desagradable, perquè sembla que t'has de morir.
No, i teniu reprovació social perquè en un concert al teatre i tal sou gent molt mal...
Vista. O marxes o no hi vas.
No,
directament jo no hi puc anar. Jo vaig dir, no hi puc anar a llocs on hi hagi gent.
No, jo psicològic, a vegades però justament que estàs allà en teatre, t'entra la tos i et vols morir en aquell moment.
I vols prendre, i no saps què prendre, perquè ho has provat tot.
No, és que no sabeu.
Tot.
La Joanola van bé, no?
No, res. La Joanola van bé, sí, com igual que van bé també això, les estrèpsils amb lidocaïna.
El doctor Andreu, les del doctor Andreu.
Sí, però això és cataplasma.
Sí. És molt complicat per la gent amb al·lèrgies. És que jo tinc al·lèrgia. Vaya, dos tu i jo. Entre tu i jo no en fem un.
Surt al carrer i començo a tossir, els plataners.
Sí, jo estic amb antihistamínics i les tos hiperreactives, els que tenim els bronquis hiperreactius, doncs quan estem en una situació com aquesta, se'ns complica molt la situació.
A més, ha pres l'antihistamínic a la nit, t'adorms, et lleves al matí amb una boira que no es pot ni explicar.
L'has de prendre un que no faci sombres, té.
Sí, posem un diresquin.
Ja n'hi ha uns quants.
Bueno, aviam, anem al diàleg de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a dialing@recuponet amb la paraula clau a l'assumpte, així de fàcil. En joc avui un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol Condis de Catalunya, un abonament doble pel Festival de Música Cabró Rock del 14 al 15 de juny a Vic, on hi haurà Oques Grasses, Love of Lesbian, Figa Flowers, Déu-n'hi-do, un abonament doble, eh? I una fregidora d'aire sense oli, Airfry Digital 5S, de la marca Taurus. 5 litres i 8 programes predefinits. Déu-n'hi-do, avui la tòmbola. Els finalistes, vinga, el primer.
Les trucades per felicitar oients per l'aniversari sempre il·lusionen molt, excepte si la trucada la reps des del Matina Codina.
Hola, Lucas.
Hola.
Quina veu de dormit que fots, eh? T'acabes de llevar, no?
Sí.
Saps d'on et truquem o no?
Des de RAC 105.
Sí, senyor.
Bona, Lucas.
Escolta'm una cosa, què? 16 anys demà, no?
Crec que no.
No? Quants en fas, demà?
No, és el 8 de juny.
Com de juny?
No estic entenent absolutament res.
No pot ser.
Aquí el guió posa, Lucas, 16 anys demà. La teva mare es diu Isabel?
Sí.
Doncs aquí hi ha hagut un error, o la teva mare no sap quan et va parir, que això també hi ha una possibilitat, o nosaltres se'ns ha traspapelat el programa, que podria ser una cosa perfectament factible.
Correu a dialing@recu.net amb l'assumpte aniversari. El segon.
A Ràdio Nervión van celebrar de forma bastant serena la victòria de l'Atlètic a la final de la Copa del Rei.
No puedo más. Si lo metes, somos campeones, señores.
Vamos, Berenguer.
40 años de espera. Berenguer que encara la pelota. Berenguer.
¿Qué te pasa?
Per favor.
No.
Mira.
Assumpte Copa, el tercer finalista.
El showman Marc Giró dona la nota literalment al butlletí de la una del migdia de RAC1.
Partit que també ve marcat pel reforç del dispositiu de seguretat dels Mossos d'Esquadra. S'esperen 2.700 aficionats francesos.
Què és ese animal?
400 dels quals radicals del PSG. A banda del Barça, Paris Saint-Germain, a la mateixa hora també a jugar el Dortmund Atlètic de Madrid.
Bueno, ara prou, ja no.
Un avantatge pels matalassers, que van guanyar 2-1 a la
nit. Està com una cabra. Assumpte Giró, el quart.
A Onda Cero, mira, parlant del Carlos Alsina, veu la situació al Pròxim Orient molt més calenta del que realment és.
Con 170 drones, 30 misiles de crucero, 120 misiles balísticos lanzados desde el Líbano, desde Irak, desde Siria, desde Yemen.
Estic suant com un porquet, ja.
Assumpte Alsina. I l'últim.
En Peyu li hauríem de comprar un diccionari d'anglès i unes ulleres per veure-hi de prop per evitar situacions com la que sentirem a continuació.
Mira, ens ha passat un link per si vols comprar aquests guants, Neus. Recargable Battery Electric Heated Gloves.
Relaxing cup of café con leche.
For artist's hands, eh?
Home,
ah, no, home. Arthritis hands.
Assumpte Peyu. En joc un xec regal de 100 euros per comprar qualsevol condis de Catalunya, un abonament doble pel festival Cabró Rock i una fregidora d'aire Taurus. 9 i 20, d'aquí uns moments anem cap a Israel i d'aquí una estona el conseller de Salut al món a recuperant. Hola, Noemi, bon dia.
Molt bon dia, com va tot? Hola.
Fatal, com sempre, hola.
Què? Si teniu la nevera sota mínims i heu de fer una d'aquelles compres enormes i grans, res millor que aprofitar el 50% en la segona unitat que tenen ara al Corte Inglés. Milers de productes d'alimentació, drogueria i perfumeria de primeríssima qualitat, amb la segona unitat a meitat de preu. Per exemple, les pizzas Doctor o Edgar, que solucionen un sopar ràpid, el rentavaixell a màquina Fairy, els cereals Kellogg's per esmorzar o el gel de bany Sanex, que també té la segona unitat a meitat de preu. A més, podeu aprofitar i emportar-vos algunes conserves de peix que tenen un 50% de regal per compres superiors a 20 euros. I després us ho podeu gastar en una altra compra de conserves de peix. Unes sardines, escopinyes, tonyina, musclos... I a més, sempre a Supercor i per Cor i al supermercat El Corte Inglés teniu productes ben frescos. Una mica de peix, carn o fruita i verdura, que El Corte Inglés sempre són de màxima qualitat i estan al millor preu. Troba'ls ara a botiga, web i app. I prepareu-vos que el 5 de maig, TMB et porta a córrer la cursa al Corte Inglés. Recull el teu bitllet senzill, juntament amb el teu dorsal, a la Fira del Corredor. Inscripcions gratuïtes a cursaelcorteinglés.cat. I amb això hem acabat, que acabeu de passar un bon dia. Adeu, adeu!
Prometo ser-te fidel cada any, celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Citroën. Condicions a citroen.es.
Quin bo que fa! Et ve de gust anar en una terrassa?
Oh, i tant! Això sí, abans passem per Repsol, que vull unes ulleres de sol Sun Planet. Ens ve de camí i ens faran falta segur.
Doncs no perdem temps, que es fa fosc.
Ara, a les estacions de servei de Repsol, t'endús unes ulleres de sol exclusives de la nova col·lecció Sun Planet per només 7,95 euros i un cordó de regal. Vine i aconsegueixi les teves. N'hi ha de 6 models diferents per triar. Més informació a Repsol.es.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu Esclat.
El millor encara està per llegir. Del 18 al 24 d'abril celebrem la setmana del llibre a òptica i audiologia universitària amb un 20% de descompte addicional sobre els nostres increïbles preus. Visita qualsevol dels nostres centres o la botiga online i consulta les condicions. Les millors marques, els millors preus, només a òptica i audiologia universitària.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria estar ara mateix rentant la teva roba, il·luminant casa teva, carregant...
A Acciona Energia, líder mundial en energia renovable, ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Ros Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Ros Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Ros Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rosbobois.com.
Una bona salut bucal es reflecteix a la salut general.
L'acumulació de la placa bacteriana és la causa principal de problemes de gengives com la gingivitis. Vitis t'ajuda a tractar-la amb l'ús del raspall, pasta i col·lutori de Vitis Encías, que ha demostrat eficàcia en la reducció de la placa en tan sols 4 dies.
Vitis, més que una boca, és salut. De venda a farmàcies i parafarmàcies.
Del 20 al 21 d'abril a Conforama et fem un 20% de descompte extra en sofàs, matalassos i mobles. Pot ser l'excusa perfecta per renovar casa teva al millor preu. Conforama.
Del 2 al 30 d'abril, degusta la cuina del bacallà a Tossa de Mar.
Els restaurants de l'Associació de Cuina Tradicional Tossenca t'ofereixen els seus menús amb el bacallà de protagonista. Empedrat de bacallà, brandada, punyols de bacallà, bacallà amb samfaina, amb cigrons i cloïsses, simitomba de bacallà...
Ara és temps de bacallà a Tossa. Vine a visitar-nos.
Més informació a visittossa.com i al 972-340-108.
Ah, i ara, per més facilitat, trobaràs aparcament a les entrades del poble.
Per Sant Jordi omplim els carrers de roses i llibres, però res t'omplirà tant com compartir el Cabró Rock amb el teu amor. Imagina't cantant i ballant junts amb els concerts d'Oques Grasses, Lobo Lesbian, La Pegatina, The Tietz, Mushka i molts artistes més. Amb el pack especial de Sant Jordi tindràs dues entrades amb un 20% de descompte, només fins al 23 d'abril. Demostra el teu amor i entra a cabrorock.cat per aconseguir el regal més especial. RAC 105, emissora oficial.
Aquest divendres a l'Eurojackpot de l'11, per només 2 euros, hi ha un pot de 115 milions. Divendres milionari, perquè amb l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, no només et fas milionari tu, també els teus fills, i els fills dels teus fills, i els fills dels fills dels teus fills. Compra ara el teu Eurojackpot de l'11, que són 115 milions. Eurojackpot de l'11, milionari pels segles dels segles.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
I aquí fa baixada.
9:26. Salem Ergui, bon dia.
Bon dia.
Pots explicar exactament què ha passat aquesta nit quan ens hem despertat, ens hem adonat que és un exercici més de teatralització en aquest conflicte?
Bastant, realment és bastant. En primer lloc, el que sabem ara mateix, perquè hi ha coses que no sabem, és que Israel ha atacat amb drons una base militar iraniana a Isfahan, al centre del país, com a resposta al primer atac directe de l'Iran fa 6 dies. A l'atac d'aquesta matinada no hi ha hagut morts ni ferits, i sabem també que totes les parts, especialment els Estats Units, diuen que ha sigut un atac molt, molt limitat, tant que és molt possible que l'Iran no faci cap resposta. De fet, una font autoritzada de règim islàmic ha dit a Reuters que no hi ha intenció de resposta immediata. I és més, ha dit que no saben que hi ha hagut un atac extern. És a dir, és possible que hi hagi sigut drons llançats des del territori iranià. Estem veient una cosa molt interessant, i és que ara mateix estem veient com les parts intenten reduir la tensió i tancar aquestes 3 setmanes de màxima tensió amb el primer atac directe de l'Iran com a resposta a l'atac previ israelià contra la Guàrdia Revolucionària. En primer lloc, Israel no ha confirmat encara, de forma oficial, l'atac, encara que no hi ha cap dubte sobre qui ha sigut, perquè hem de tenir en compte que Israel tenia moltes opcions per atacar l'Iran. Podia, per exemple, és a dir, per respondre a més de 350 drons i míssils iranians, podia, per exemple, fer un atac massiu amb els caces de combat, amb míssils, una operació fins i tot contra les centrals nuclears iranianes. Però finalment Israel jo crec que ha prioritzat la cooperació amb el president Joe Biden, i sobretot que té com a objectiu més prioritari ara mateix la guerra a Gaza amb Hamas i l'enfrontament amb Hezbollah.
Jordi Juan, què?
Bueno, primer felicitar-nos de que tot això sigui unes qüestions més de contenir a l'opinió pública de cada país, no? I que no sigui un atac en sèrio. Si no tenim un altre atac en les properes hores i Iran no reacciona a aquest altre atac, doncs la cosa quedaria aquí. Per tant, el primer, felicitar-nos d'això, perquè quan aquest matí ens hem aixecat amb les primeres notícies, ahir la informació que teníem era totalment el contrari, és a dir, que Israel no faria cap atac a Iran, ni tan sols aquest, perquè a canvi el que volia era llum verd dels Estats Units per poder fer l'ofensiva de Rafah, que era una mica bastant... al final no ataquem Iran, però bueno, anem a continuar atacant a palestins, no? Vull dir que també és un element per debatre llarg sobre aquesta guerra que estem vivint tan increïble. Però bueno, el primer de tot és tranquil·litat i felicitar-nos per això. Pensa que les opinions públiques de cada país estan pendents, i a l'Iran això aquest atac no es vendrà pràcticament, no existirà, i en canvi l'atac que Iran va fer a Israel, que també va ser molt petit, allà s'ha venut com una gran represàlia i que Israel està patint i bueno, està en això. Però en el fons, és, jo crec que hem de felicitar-nos que cap dels dos països hagin perdut el món, s'hagin tornat bojos i hagin obert l'espita d'una tercera guerra mundial i que Iran prefereixi atacar Israel mitjançant Hezbollah, mitjançant els Houthis, mitjançant tots els elements que té de guerrilla i no fer una guerra directa. Que això és el que sempre s'havia pensat i s'havia cregut. El que passa és que vivim en una situació molt delicada. És a dir, ningú pot controlar que un d'aquests atacs a algú se li vagi la mà i provoqui algunes conseqüències més greus que provocaria l'escalada, no? Per tant, la tensió realment és màxima.
Val. Gloria Serra.
Estic d'acord, òbviament, amb el director de La Vanguardia, perquè alegrar-nos és el primer pas, però jo recomano molt avui la lectura d'un article d'aquest acord que té La Vanguardia amb The Economist, que publica el diari, més enllà de les cròniques sobre el que està passant dels últims temps, perquè ens parla d'aquest factor intern que deia el Jordi Juan, que m'agradaria abundar-hi. Hamas és un dels braços de l'Iran. Està armada, finançada per l'Iran, com els altres, Hezbollah o els Houthis, també són braços armats externs de l'Iran, per entendre'ns. És a dir, que l'origen de tot això no està a la qüestió de Palestina, està a la qüestió d'Iran i Israel. Què passa ara en aquests moments? Doncs que Netanyahu, que era un governant molt qüestionat, molt sota sospita, més que sospita sobre corrupció, i que està suportat, recordem-ho, per uns partits que estan més enllà de l'extrema dreta, a dintre d'Israel, s'ha vist reforçat. I per què està buscant també el règim iranià, doncs, aquesta mena de fregar però sense fer-nos mal amb Israel? Perquè és un règim molt contestat internament, pel fracàs econòmic que viu en aquests moments la República Islàmica de l'Iran, per la seva misogínia extrema contra les dones que les noves generacions i les velles ja no toleren, i de fer la primera mesura van veure una altra vegada el tema del vel i tot això, però l'article de The Economist a mi m'ha revelat una cosa que jo no coneixia, que és la creixent importància i influència dels partits d'extrema dreta equiparables en el seu extremisme als que donen suport al govern de Netanyahu a l'Iran. És a dir, la conclusió una mica pessimista, si voleu, jo sabeu que sou un optimista impenitent, però és que un pensa, doncs escolta, tant de bo caigui Netanyahu o tant de bo caigui el règim iranià, com tant de bo caigui Putin, però és que resulta que el pla B, el relleu que hi ha al darrere, no és molt millor. I llavors aquest equilibri tan petit, tan finet, que es pot trencar en qualsevol moment, perquè els dos atacs que s'han fet Israel i Iran han estat incruents, però a més que una d'aquestes bombes, míssils mal dirigits o drons se n'hagués anat cap a on no havia, doncs la resposta hagués hagut d'estar una altra, bueno, i estaríem en un altre escenari. Ernest, jo crec, Glòria, que són dos règims desacreditats. El d'Iran i el d'Israel.
Molt poder, tots dos.
No, sí, jo no entro. Són dos règims amb uns problemes interns de tal magnitud i, a més, per molt que hi hagi una certa teatralització, dos règims desacreditats completament internacionals. Voldria recordar que un d'ells és un país democràtic, només un, per marcar les diferències. És un país democràtic que pot... És un país democràtic que, per molta democràcia que tingui, porta 14.000 nens morts a la franja. No, és que t'ho dic perquè és que ser democràtic no t'avala fer barbaritats i bombardejar població civil, no? Vull dir, ets democràtic i bombardeges població civil, llavors de què em serveix que siguis democràtic? I l'altre règim, com tu has dit molt bé, està totalment desacreditat per la seva misogínia absoluta. Per tant, jo crec que estem davant d'una teatralització. Però a mi m'interessava també saber l'opinió del Salem Ergui, perquè es va comentar que justament aquesta mena de contraatac d'Israel, aquesta teatralització, es feia a canvi que, diguem-ne, Israel no intervengués a Rafah, i que deixés això en pau, i aquesta era la pressió dels americans. Llavors, la meva pregunta al Salem Ergui és si en les últimes hores això pot haver evolucionat i de quina manera aquest contraatac d'Israel frena o no les seves opcions d'anar a Rafah, o al revés, l'habilita encara més per dur a terme aquest pas que no vol als Estats Units. És a dir, com creus que queda això?
Doncs fa unes hores va haver un diàleg virtual entre funcionaris importants dels Estats Units i d'Israel sobre el tema de Rafah, I Estats Units, en primer lloc, ha negat aquesta informació d'aquest pacte de que, com jo dic, Teheran a canvi de Rafa, no? És a dir, diuen que no és veritat. Ara mateix el que podem dir és que Netanyahu, per cert, Netanyahu no està reforçat. Des del 7 d'octubre Netanyahu està als seus pitjors moments polítics i ara et dic més, aquest atac tan limitat està provocant també moltes crítiques a les xarxes a Israel des de la part més dretana perquè diu que no és equiparable als més de 350 drons i míssils de l'Iran, que és veritat que l'Iran va avisar i és veritat que els Estats Units va contribuir de forma considerable a la interceptació, però aquest dissabte a nit passa la història al Pròxim Orient, no només per Israel, sinó també perquè l'Iran és un canvi d'estratègia històrica que tots els anys aquest amb l'Ayatollah Khamenei, que passarà avui el seu aniversari, doncs sempre estava a favor d'aquesta estratègia de paciència d'esperar i atacar Israel des de les milícies i per primer cop fa un atac directe que pot posar en perill tot el seu pla nuclear. Llavors, jo crec que és veritat que ja que les dues parts no veuen una guerra ara mateix, això estic d'acord, però no hem de dir que aquest atac del dissabte no va ser important, sinó que va ser molt important a nivell estratègic, sobretot per l'Iran. I el tema de Rafa, fins ara, Netanyahu, els últims dos mesos, i jo perquè ho segueixo pràcticament cada minut, cada dia Netanyahu surt a la televisió i diu hi ha data per Rafa, hi ha una operació a Rafa a punt. És a dir, bàsicament és un tema de consum intern. Per què? Perquè després de 6 mesos Israel no ha aconseguit ni alliberar els segrestats, que són més de 133 persones allà. La majoria es calcula que un centenar o 98 estan vius, la resta ja estan morts, entre ells un nan, un nen d'un any, que va ser aquesta quan tenia 9 mesos, però fins ara això de Rafa ha sigut evitat o ajornat bàsicament per les negociacions, les converses d'una treva entre Hamas i Israel a través de Qatar, Egipte i Estats Units. Fa uns dies Hamas va donar la seva resposta negativa i en aquests moments Qatar diu, comença a dir que potser el seu paper com a la mediació potser no és el que ells voldrien fer i potser se'n retiren. Si aquestes converses no van bé i Sinwar, que és el líder de Hamas, no fa cap mena de gest per fer una treva i per alliberar segrestats, és molt possible que Israel faci una operació limitada a la Rafa. Biden li ha dit a Netanyahu que ell no vol una ofensiva a gran escala, sinó limitada. El problema és que, com sempre hem dit, a Rafa i ara mateix 1.100.000 desplaçats d'una població allà a Rafa d'un milió i mig, i per fer només l'evacuació d'aquesta gent, que és la condició número 1 del Biden, doncs això pot trigar setmanes. Llavors jo crec que si no hi ha cap mena d'avanç en el tema de la conversa per una treva, és molt possible que podem veure les pròximes setmanes una operació, potser puntual, potser no, però una operació terrestre israeliana a Rafa.
Val, Jordi, vols dir una cosa? Perdona.
Sí, i on marxaran aquesta gent de Rafa? Perquè realment ja no hi ha lloc. Ja no hi ha lloc. O sigui, Egipte tanca les fronteres, la situació dels països al voltant. On pensen que puguen anar a marxar tota aquesta gent?
En primer lloc, a Egipte realment només han pogut fugir la gent que té diners. És a dir, pagues i tens diners i contactes i pots anar a entrar al Sinaí i a Egipte. Des del punt de vista d'evacuació, és evidentment un dels problemes principals. És aquesta gent, la majoria són del nord, de la Franja de Gaza, i llavors segurament anirien al centre o a llocs especials al centre o al nord, però és evident que és un problema molt greu per la població civil i evidentment és el que ara mateix no vol ni Estats Units ni la comunitat internacional, sobretot per el que tu dius, que és bàsicament els civils, perquè clar, Israel diu que no pot acabar amb Hamas sense acabar amb els últims 4 batallons de Hamas que estan a Rafa. Però clar, acabar amb Hamas, com hem dit molts cops, acabar amb Hamas com a grup armat és una tasca que pot trigar mesos. A nivell govern sí que Hamas pot deixar de ser govern o control de Gaza, però a nivell d'armes i de grup armat serà molt complicat per Israel que en 2 mesos pugui acabar amb tot Hamas. I evidentment tot això passa per Rafa, i jo crec que finalment Estats Units intentarà fer una pressió més gran per aconseguir una mena de treva per ajornar o evitar aquesta operació.
Cris Puig?
Sí, no, poc afegir el que han explicat. A mi una de les coses que m'ha sorprès més és des del dia en què es va anunciar que Israel retirava les tropes del sud de Gaza a l'espera, que era una retirada momentània, a l'espera de poder entrar a Rafah, hi ha hagut com aquesta mena de calma xitxa que dic jo, i el que m'ha sorprès és que si justament pels acords que hi ha entre els Estats Units i Israel, una de les, dels acords que havien dit després de l'atac d'Iran amb els drons a Israel és, molt bé, no farem aquesta represàlia contra Iran si amb l'acord amb els Estats Units podem entrar a Rafah, i cada cop i volta aquest matí et llevis i vegis que ha estat un atac de represàlies, que diuen ells. És una mica aquesta, la guerra dels drons i dels atacs imminents o no amb el concepte de la represàlia, bàsicament, que està molt bé que quedi de portes endins, perquè, com apuntava el Jordi Juan, mentre estigui contingut en allà la cosa no creix, però em sorprèn molt aquesta manera peculiar que tenen doncs, de voler reduir la tensió, sincerament.
Escolta, falten 20 minuts per les 10. Jordi, molt breu, perquè ara em diuen que el conseller d'aquí uns moments... té un temps limitat, per tant, pensava que tenia més temps i no. Jordi, endavant.
Jordi Bosch.
Sí, presente.
Va, no, perdona, perquè
mexicano.
Hi ha l'altre Jordi. I tal. No, a veure, sí que em crida molt l'atenció aquests moviments estratègics que semblen més d'un joc de... Mira que em sap greu perquè hi ha milers de morts pel mig, no?, utilitzar aquest terme, però sembla un joc d'estratègia, de teoria dels jocs, de coses que s'han d'anar fent i que té un punt de simulació a vegades, no?, quan la realitat és molt cruel. Jo el que sí dic és que aquest conflicte el tenim al pati de darrere de casa, és a dir, el tenim a la Mediterrània i sí que el que em preocupa és que la capacitat que té Europa d'ajudar és limitada, perquè quan intervenim és per manifestar pràcticament afers interns europeus, és a dir, la nostra adhesió, el nostre rebuig, el que està passant allà, des del punt de vista ideològic europeu, pràcticament, no?, respecte a Palestina, respecte a Israel, etc. No? I, per tant, no veig que hi hagi un avançament important de posicions que puguin ajudar a aconseguir una situació molt millor la que tenim. És a dir, si aquí hi ha un... És que aquí ens esquitxa, és que ens esquitxarà físicament un dia.
Salem Erguí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més des de Jerusalem, aquí al Món a RAC1.
Molt bé, gràcies.
Adeu. Gràcies. 20 minuts i les 10, d'aquí uns moments passem consulta amb el conseller, amb el doctor Manel Balcells.
Molt bé.
Fidel cada any celebrar les noces de paper, de cotó, de cuir, de lli, de fusta, fins a arribar a les d'alumini amb el cotxe com nou.
Si tu n'estàs segur, nosaltres també. Vine a Citroën Service a fer el manteniment del teu cotxe i aconseguis fins a 10 anys de protecció addicional. Arriba a les noces d'alumini amb Citroën Tranquilitat. Condicions a Citroën.es.
A bon preu i esclat, l'estalvi és marca de la casa. Un còctel Top Five Fried Rabbits, un vermut Rosso Martini d'un litre, unes olives farcides d'anxova Gran Selecció Serpis i unes patates fregides casolanes Fried Rabbits de 160 grams per només 9,95 €. Fins al 22 d'abril, t'estalvies 7,68 €.
Ets dels que comencen el dia mirant com surt el sol? O dels que es passarien la nit davant de la pantalla? Siguis com siguis, la teva mirada és única. Per això ara, General Òptica, tens totes les ulleres amb un 50% en vidres. General Òptica, la teva mirada ets tu.
Després de l'èxit de la Gran Taranyina, torna Roger Vinton amb la Taranyina Blaugrana. 125 anys d'història del Barça i les seves forces de poder. La Taranyina Blaugrana de Roger Vinton. Un llibre de columna.
M'han donat carbassó, Di.
Es diu carbassa, Al.
Que no, que són carbassons. Mira quina pinta que tenen.
I quin preu.
Aquesta setmana carbassó d'origen nacional.
Per només 1,09 € el quilo. Barat no, el més barat.
Com tota la fruita i verdura d'Aldi. Així de fàcil.
Així d'Aldi.
Un raig que va sortir del sol fa 8 minuts podria encendre ara mateix el llum de la teva cuina, preparar-te el dinar, rentar els plats. A Acciona Energia, líder mundial en l'energia renovable, s'ho sabem. Per això, ara instal·lem a casa teva panells solars per ajudar a conservar el planeta. I a tu, a estalviar a la teva factura. Entra a Hogares Acciona Energia i informa-te'n.
Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
Ell pot. I tu també pots amb la nostra assegurança de viatge. Perquè a FIAC Assegurances, les nostres 5 lletres estan sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
Roche Bobois dedica aquest missatge a tots aquells que somieu amb el disseny. Els dies de temptacions han arribat. 10 dies per descobrir la creativitat de les noves col·leccions i aprofitar preus molt seductors en mobles i sofàs Roche Bobois. No perdis el temps. Els preus de temptacions de Roche Bobois són només fins al 22 d'abril. Més informació a rochebobois.com.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
Saps que si t'uneixes a CepsaGo tens regal?
Però així de fàcil.
Exacte. Si t'uneixes t'emportes 5 euros de saldo i a més estalvies 5 cèntims per litre en cada proveïment.
A veure, dius que en proveir també aconsegueixo saldo? De debò, però això és un regalàs.
Doncs sí, consulta en les condicions i uneix-t'hi a Cepsa.es.
Quina promou tu?
Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gesp artificial i llums LED a la terrassa.
La primavera, casa teva altera. Perquè Leroy Merlin tens ofertes de fins a un 25% de descompte fins al 25 d'abril. Aconsegueix-les al web, a l'app, per telèfon o a la teva botiga. Leroy Merlin, una llar no neix, una llar es fa.
Cansat? Fatigat? És astènia. I contra l'astènia, Astenolit. Astenolit amb aminoàcids i vitamines del grup B t'ajuda. Amb una sola presa al dia i en només 12 dies, ho notaràs. Recorda, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
El perquè de tot plegat.
3 quarts de 10 del matí, estàvem parlant d'un tema que no vull parlar aquí, perquè el dilluns
tocarà,
l'escolem a La Vanguardia.
Era bo.
Sí, parlem dilluns a La Vanguardia, és que és un tema molt bo.
Tocarà,
que em va parlar la meva psicòloga l'altre dia, una psicòloga, una l'altre dia.
I no es perdin el dilluns la columna de Jordi Bastida.
Exacte.
Molt bé, director de La Vanguardia.
Aviam, segur que aquestes últimes setmanes heu tingut persones del vostre entorn, o fins i tot vosaltres mateixos, amb una tos molt emprenyadora, que no acaba de marxar mai, que us ha donat més d'una i de dues males nits, doncs bé, els metges reconeixen que han notat un repunt de casos d'això que anomenen tos irritativa. Avui en parla la Susana Cuadrado amb una pàgina a La Vanguardia. Però volem parlar amb el conseller de molts temes, vaja, molts temes, és a dir, des de les al·lèrgies fins la grip aviària, que en parlen de la grip aviària, el dengue, les ITS, la salut mental del jovent, la tosferina, etcètera, etcètera, i per això vull saludar el conseller de Salut, el doctor Manel Balcells. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, moltes gràcies. Volem fer una mica allò de minut i resultado, per saber ara mateix com estem a Catalunya pel que fa a diverses malalties. Per exemple, comencem amb una que ens toca a prop a diversos membres de Recull, que avui tracta La Vanguardia en aquest article, la tos irritant. És veritat que és molt abundant ara?
Sí, és veritat. Està molt encertat aquest article de La Vanguardia, ja l'he vist, i que, de fet, diu exactament el que passa, no? Aquesta tos irritativa, que crec que us afecta bastant aquí la redacció, perquè ha anat dient i que és molesta, per sort no és greu. Té unes causes, múltiples causes, sobretot les al·lèrgies, tots els al·lergògens que hi ha en aquest canvi climàtic, la primavera, i definitivament el tractament és molt simptomàtic. Quan la cosa s'allarga, cal anar a veure el metge de família perquè t'orienti, perquè igual cal donar un tractament simptomàtic, però si no, doncs és bàsicament temes de sentit comú, hidratació, coses que no irritin la gola, i per sort no és greu, però és molest, efectivament és molest, i aquests dies és molt freqüent.
És de llarga durada, eh?
Llarga durada, sí, 2-3 setmanes i a vegades es fa llarg, eh? En tot cas, ho dona la primavera, ho donen aquests al·lergògens i de fet ens hi trobem. Cal diferenciar quan la cosa pot ser important o quan és molest, però lleu. Quan és important, doncs pot haver-hi febre, pot haver-hi aquesta tos perruna que es dona en els casos de la canalla, de la tosferina, que és diferent, però en els casos d'adults, amb aquesta tos irritativa, amb aquesta primavera que tenim, que és sobtada i contrastada i amb el canvi climàtic, tot això, de fet ho he contrastat amb els metges de família, que són els que em saben, com bé sap, jo soc un metge traumatòleg i ara fent de conseller, però els metges que en saben em diuen això és molest, però no és greu, per tant, sentit comú, mesures d'evitar la irritació de la gola, begudes calentes, no massa calentes, caramels de menta sense sucre, molta hidratació i molta paciència.
Clar, sí, els que patim a més al·lèrgies, és a dir, plataners, pols, àcars, i podríem seguir, tot això, clar, evidentment, ho complica encara més.
Sí, mala època per les persones al·lèrgiques, i en aquest cas, doncs, quan la cosa cal i els símptomes són més importants, cal anar a veure els professionals, anar a veure el metge de família, la metgessa de família, perquè en doni els antihistamínics, el tractament que calgui, perquè és una època, en aquest sentit, una mica complexa per les persones més sensibles, no? És així, cada primavera és així, i en les persones que tenen factors de risc, tipus asma, o que tenen problemes crònics respiratoris, que són les persones més vulnerables, és allà on es pot agreujar i hem d'estar amatents i vigilants que això no passi. Uh-huh. En les persones allò prèviament sanes o habitualment sanes, és molest, s'ha de fer tractament simptomàtic quan toca, però han de tenir aquesta dosi de paciència de la primavera, igual com hem de saber, doncs, que a l'estiu la calor pot fer efectes al cos de calor, o com sabem que a l'hivern hi ha més freqüentació de les patologies víriques. Va molt lligat això amb la temporalitat, i és molest, però en tot cas hem de separar quan pot ser més greu o quan no ho és. I en tot cas, saber que és una època d'al·lèrgies, saber que és una època que quan cal es poden fer tractaments simptomàtics, però cal tenir de paciència i molt, molt de sentit comú en aquests casos.
Val, hi ha una cosa, doctor, conseller, que suposo que la Cris Puig, que també ho està patint, li passa el mateix, que és que ja no sabem, és a dir, és veritat, hidratar-nos, caramels de menta sense sucre o estrepsils amb lidocaïna i coses d'aquestes, però és veritat que també ens hem pres tots els xarops, vaja, del món mundial, i ara ens està dient, alguna amiga també m'ho està dient ara, que s'ha pres tots els xarops, no?
Clar, i bueno, bon dia, conseller. Veus això que em passa? Els bon que dia. Som al·lèrgics i a més tenim bronquis hiperreactius a tot això que està explicant vostè, doncs a sobre hi hem d'afegir de la hidratació i hem d'afegir els antihistamínics, no? Perquè, clar, hem d'intentar que la situació no es compliqui i que no ataqui. És fotut, és pesat i és lent, perquè en alguns casos, com en el meu, ho explicàvem quan començàvem avui aquí al programa, jo ja porto 3, gairebé 4 setmanes, ulls plorosos...
Ulls plorosos, que va, que tu suploren els ulls.
Sí.
Una cosa terrible.
Sí, sí, sí.
Bueno, la veritat és que sí, cal tenir paciència, però en aquests casos que potser hi ha algun factor de risc i de broncoespasme més freqüent, deixeu-vos aconsellar pel vostre metge o metgessa de família, perquè hi ha a vegades mesures, no?, de certa predisposició, doncs potser s'ha de fer broncodilatadors, un parell de cops al dia, és a dir, deixar-se portar per aquests tractaments simptomàtics que de forma sistemàtica també ajuda, no? És a dir, quan la cosa s'allarga, quan és més incòmoda de lo habitual, quan hi ha diversos components, cada vegada ajuda des del punt de vista de fàrmacs, des del punt de vista d'estratègies respiratòries que ens poden ajudar, no? En tot cas, és pesat, és empipador, a vegades es fa llarg, però segur que en els casos són lleus, no s'agreugen, que són autolimitats, no? I en aquest sentit, doncs, dosi de paciència, també la població en general que ens escolta, perquè la primavera té això, quan hi ha volta molt de polen, i els pollancres, i els plataners, i comença a haver-hi vent, i hi ha canvis clima, canvis de temperatura, i pluja, ara sí, ara no. Aquestes coses que ens passen des del punt de vista del clima s'agrega. Però, en tot cas, també un missatge de tranquil·litat, no? Això passa en aquestes temporades, només es complica amb les persones que tenen factors de risc o elements ja de predisposició, que són els que han de visitar el seu metge o metgessa de família, i la resta, doncs, una mica de paciència, sentit comú i això passarà.
Val. Conseller, la tosferina. Parlant de la tosferina, aquests últims mesos hi ha hagut un increment de la tosferina. I és una malaltia que bàsicament afecta els nens petits. Avui també La Vanguardia explica que gairebé el 30% dels casos registrats l'any passat proven ser en persones adultes. Hi ha algun factor que hagi influït en què ara es desenvolupin persones grans? També hauríem de parlar de que no plou, de la calor, de la vacuna, del Covid, o què?
No. Això està desvinculat d'aquest cas del canvi climàtic, està desvinculat de la vacuna del Covid, i sí que té relació amb uns cicles de cada 3-5 anys que hi ha un rebrot i que això està descrit i que és previsible. Aquí hi ha un tema molt, molt interessant, que és la vacunació en les embarassades. La vacunació en les persones embarassades és important. És la vacunació que es fa en adults de la tosferina, perquè precisament allà on pot ser més greu la tosferina és amb els nadons. És la resta, doncs, és una malaltia important, però no és tan greu. I amb els nadons pot ser greu. I aleshores la recomanació és, en el cas de les dones embarassades, de fer la vacunació de la tosferina, perquè com tothom sap, la tosferina és la vacunació a la infància. Aquesta prima vacunació a la infància en general està molt seguida, molt, molt ben portada. Els pares i mares, i les mares, i els pares i pares, és a dir, totes les famílies són sensibles, per sort, a la vacunació dels seus infants. I això fa que estiguin bastant protegits. Tot i així, no, de tant en tant hi ha aquests cicles. No és preocupant, s'ha d'anar seguint, sobretot s'ha de seguir molts casos que podrien complicar-se amb les persones, amb els nens més petits, però en qualsevol cas està també en estudi des del punt de vista de la Comissió de Vacunacions si la dosi que es fa als 14 anys ha de ser la triple vírica i ha d'incorporar la tosferina als 14. Això és un tema que estan estudiant des de la Salut Pública. Mm-hmm. Però jo crec que la recomanació més important és embarassades vacunar-se, val la pena, i aquest brot que hi ha ara, doncs, no és un brot estrany, no és un brot preocupant, no és un brot que des del punt de vista de vigilància epidemiològica del nostre sistema de salut pública, que està a dia d'avui molt desenvolupat, ens doni una signa d'alerta, sinó que és cíclic i seria normal que té la seva explicació epidemiològica que a 3 o 5 anys hi ha un brot superior.
Parlàvem ara que parlem de malalties del sistema respiratori. Escolti'm una cosa, com ja molta gent va avançar en primícia, en exclusiva, no hem après res, en general no s'ha après res del Covid. És a dir, estem ara aquí campant amb unes alegries i unes festes i tot meravellosament bé. Com va la vacunació de la Covid?
Bueno, la vacunació de la Covid que fem anualment, jo diria que a dia d'avui és millorable. Aquesta és la qüestió. És a dir, hi ha hagut un cert relaxament, cert, de la població després de la Covid, i ahir tancàvem una jornada de vacunació amb tots els experts, aprofitant la setmana d'immunització que es fa anualment, i valoràvem que efectivament havia estat bé, tant la del Covid com la de la grip, però que és millorable, sobretot amb les persones vulnerables, que la cobertura ha estat prou gran, però hauria de ser superior, i després també en els professionals sanitaris. És a dir, hem d'insistir, o haurem d'insistir, en la vacunació de totes les persones grans i també de tots els professionals, que ara la propera temporada, la temporada d'hivern, perquè tot i la Covid a dia d'avui és existent, però és mínima, són de les dades que tenim ara, de les taxes més inferiors que hi ha hagut en els últims temps de la Covid a dia d'avui. Quan arribi l'hivern, la Covid, la grip i el virus incidial respiratori tornaran a ser presents. I en aquest sentit, igual com ha sigut un èxit extraordinari del virus incidial, perquè ha permès que aquesta immunització passiva, gairebé 92% de nadons i de nens s'han estalviat de tenir la complicació i no hi ha hagut ingressos a les UCIs, no, ha sigut un èxit extraordinari. Hi ha hagut molta sensibilització En canvi, amb la Covid i la grip, ha de millorar, ha de millorar. La gent, les persones que s'han...
Teniu dades, ara, conseller? Teniu dades?
Sí, tenim dades, tenim dades. I les dades, les tinc aquí, són de la vacunació, de grip, percentatge de vacunats,
Tranquil, ja me les busquem. Me les busquem, me les dones. No, no es preocupi, no es preocupi.
Sí, sí, ara ja els fem arribar.
Vale, perfecte. Només que ara per saber com va la vacunació.
68% millorables, eh?
Quant?
68%.
68% de gent vacunada.
De gent vacunada, de la gent de més de gran de 65 anys.
Només un 68% als més grans de 65 anys?
Sí, i un 40% de la gent de menys de 65 anys. Hauria de ser superior.
Val, tant, estem a la mitjana? De... Estem a la mitjana d'Europa o estem per sota?
Ho sap? Estem a la mitjana. Estem a la mitjana. Perquè el relaxament ha sigut general. És a dir, no... La...